Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Notícies en xarxa.
Són les 11, bon dia, us parla José Lorenzo. El responsable de la Guàrdia Civil com a policia judicial a Catalunya, el tinent coronel Daniel Baena, tindria un perfil anònim a Twitter amb el que s'hauria dedicat a increpar amb opinions polítiques a líders independentistes i periodistes. A banda d'aquesta activitat a Twitter, companys seus de la Guàrdia Civil l'acusen d'haver polititzat les investigacions sobre l'independentisme. Segons aquests companys, Baena va basar les seves idees polítiques en una investigació que han de ser objectives i que aquesta politització els ha portat a enfrontaments seriosos dins de la mateixa Guàrdia Civil. Baena té un perfil a Twitter amb el seu nom i segueix l'usuari anònim que seria també seu. Aquest és @nmaquiavelo1984 que porta el pseudònim de Tácito i es defineix com a politòleg. Des d'aquest perfil s'hauria dedicat a increpar líders independentistes, com és el cas d'un tuit de finals d'octubre en resposta a un altre d'en Lluís Llach. Aquest tuit és especialment significatiu perquè va servir una expressió actuació pròpia d'estructures de crim organitzat al saber-se investigades que ha aparegut posteriorment als informes judicials elaborats sota la seva direcció. Anem ara fins al Montsià, la Ràpita, a protegir durant l'últim any 7 oliveres monumentals ubicades al seu terme municipal com a arbre d'interès local. És la fórmula per impedir l'episodi d'aquests expolis que han patit en el seu patrimoni natural durant els darrers temps a la comarca. Ràdio Ràpita, Sílvia Berris, explica'ns.
Amb la protecció de les 7 oliveres centenàries i mil·lenàries durant el 2017, són ja 31 els arbres d'aquesta espècie agrícola tradicional que formen part de l'inventari municipal iniciat el 2005 i que els preserva de l'espoli que estan patint altres zones del territori. Ara fa 13 anys, arran de l'arrencada per sorpresa d'una quinzena d'oliveres monumentals al municipi, es va iniciar una tasca molt laboriosa de geolocalització, mesurament i catalogació de les oliveres mil·lenàries i centenàries de la Ràpita a iniciativa del govern local. Carlos Sánchez és regidor de Medi Ambient.
No només havem fet el catàleg, sinó que ho havem inclòs al pla. Per tant, aquests arbres, una vegada conclosos els expedients, una vegada els propietaris han tingut audiència, una vegada s'ha finalitzat l'expedient, aquests arbres queden protegits. Per tant, no es poden arrencar.
Mentrestant, continua l'espoli a altres termes de la comarca, amb un degoteig constant d'arrencada d'arbres percebenuts amb finalitats bàsicament ornamentals, tal com denuncia la plataforma Salvem lo Montsià.
Canviem ara d'assumpte sense moure'ns del Maresme. La taula de treball del cementiri d'Arenys de Mar ha impulsat una nova eina d'informació sobre els drets i les necessitats que té un ciutadà davant d'una defunció. A partir d'ara, qui vulgui pot consultar al web municipal aquest nou espai en què s'especifica qualsevol informació relacionada amb aquesta qüestió. Ràdio Arenys, Mar Sánchez, detalla'ns.
Amb el nom que fer quan ens trobem davant d'una defunció, l'Ajuntament d'Arenys de Mar ha habilitat aquesta nova eina. L'objectiu és que el ciutadà conegui que pot escollir la funerària que desitgi, quines són les seves obligacions legals, que pot sol·licitar un pressupost tancat i, sobretot, que pot reclamar si ho considera oportú. Una petició feta per la CUP, que és qui lidera aquesta taula de treball amb el cementiri. N'ha donat més detalls al regidor David Caldeira.
Fins ara, un, doncs, per exemple, no podia fer un pressupost del que li costaria, doncs, gestionar això, aquest servei, taüt i tot el que envolta. Aleshores, a partir d'ara, doncs aquesta informació es poden consultar en qualsevol moment i, per tant, un pot saber exactament, valgui la redundància, de quin mal ha de morir.
A més, s'obliga també que la funerària tingui els seus productes especificats de manera clara.
Ràdio L'Escala. Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses.
Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Tens un negoci a l'Escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubec-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'Escala hi guanya. Guanyem tots.
I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, bon dia, què tal, com estan? Benvinguts a una nova edició de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. Avui, dijous, dia 22 d'aquest mes de febrer. Un dia que hem tornat a les temperatures baixes, però aquelles baixes de debò, que quasi els podem escriure en majúscules. Avui, que estava escoltant les temperatures que deien des d'una ràdio de les localitats de comarques gironines, doncs pensaves, Déu-n'hi-do com està l'assumpte, Déu-n'hi-do com està la situació. Avui, doncs, és aquells dies que hem recuperat aquella sensació de fred que feia dies que l'havien deixat enrere, però encara estem a l'hivern, com moltes vegades diguem, i encara és normal que faci aquestes temperatures. Però tot això, ara d'aquí una estona, amb en Sergi Corral, per veure com està la situació meteorològicament parlant i també quines temperatures tenim, quines els valors que tenim en quant a temps. Estarà molt baix, això, estarà molt alt. Ara ha sortit el sol, pot ser doncs, que ho escalfi una mica. Abans, si haguessin començat, pot ser un parell d'hores més aviat, les temperatures haguessin sigut molt i molt diferents. Bé, doncs què tenim per avui? La nostra proposta perquè ens acompanyin és, primer, el temps, després el resum de premsa, per la gent que encara no hagi anat a comprar el diari. Els explicaran a l'equip de notícies en xarxa edició matí, l'Oriol Pujador, l'Helena Pujadet i la Thaís Trujillo. Felicitarem tothom que sigui el seu sant i el seu aniversari i parlarem de notícies. Què passava tal dia com avui ara fa un any? Què passava ara fa 5 anys? Tot això ho sabrem. Com també els hi deixarem amb el resum o frase del dia. Avui la proposta de la Montse Hidalgo és el seu pla vital. Amb una entrevista a Sònia Ferrés i Esther Vergel, professores de fisioteràpia de l'Escola Universitària Jim Bernat, per conèixer la seva experiència amb la pràctica del mindfulness, ja ens ho diguem bé, mindfulness o mindfulness a les aules. Bé, i després ja ens anem al camp. Ens anem amb el temps de terra, amb l'Edu Cid i en Pere Puigbert. Avui ens parlen de xampinyons. I amb aquestes propostes acabarem, o arribarem més ben dit, pot ser que la paraula més correcta és arribar, no acabarem perquè tot això continua després fins a la una. Després de tot això, direm, doncs arribarem a les 12 per començar ja de seguida la segona hora de matins en xarxa el més calent a l'Aigüera. Bé, i és aquell moment de parlar del temps. I comencem amb la temperatura 7 graus en 8 en aquesta hora del matí, amb una humitat del 49%, i la sensació tèrmica, atenció que aquí avui sí que és d'aquells dies en diferència, 4 graus en 6. La temperatura és de 7 en 8, la sensació és de 4 en 6. I què ens diu en Sergi? Doncs que avui han començat amb un cel serè de matinada matí i fins ara al migdia, a la tarda i vespre, apareixeran algunes nuvolades poc importants. Ambient fred de dia, amb fredor més marcada pel vent. En quant al vent, provençal fort de matinada i matí, amb força 5-7 a migdia, baixarà a força 4-6 i es mantindrà moderat fins al vespre i nit. La mar, forta maró, amb algunes àrees de maregassa que hem tingut a la matinada. El tràgol de gregal de 2 metres d'alçada. Això per avui. Per demà divendres començarem ja el cap de setmana amb un cel serè tot el dia, només algunes restes de nuvolades de matinada. Bona visibilitat i ambient fred de matinada i matí. El vent tramuntanet a primera hora de la matinada que encalmarà de bon matí. Al centre del dia bufarà una mica de llevant o gregal de força 1-3 per anar girant a mitjorn i garbí al vespre i nit. I l'estat de la mar, marejol de matinada i matí, amb arrissada a partir de mitja tarda i vespre. Tràgol de gregal d'un metre d'alçada de matinada i primera hora del matí. La temperatura de l'aigua del mar ja arriba als 13 graus. Bé, això és el que ens espera pel temps, tant avui com demà. I després del temps és aquell moment que expliquem per la gent que no hagi anat encara a buscar el diari i hagi d'anar-hi, ho fa abans d'anar a dinar o en aquests moments estigui esperant per veure què els expliquem perquè hi vagi, l'Helena Puigdueta, la Thaís Trujillo i l'Oriol Pujador ens expliquen què hi podem trobar avui a la premsa general.
I de nou als diaris, segon pas pel quiosc, la premsa del dia. Posem-nos al dia del que explica les principals publicacions. Hem repassat ja les del territori i ens hem de fixar ara amb les de la premsa generalista. Un repàs que fem acompanyats també amb Thaís Trujillo. Thaís, molt bon dia.
Bon dia.
Avui podríem dir que amb el cas d'Anna Gabriel, amb la censura a la Fira Arco i amb l'adjudicació d'Acciona a l'empresa Aigües Ter Llobregat com a tres principals arguments informatius del dia. Iniciem recorregut en portada de l'Ara, obra edició, dius, amb els controvertits retrats pixelats de l'artista madrileny Santiago Sierra.
Sí, titula Censura política a Arco. Populars i socialistes avalen que es retiri de la fira l'obra, mentre el director del certamen i l'Ajuntament de Madrid critiquen la decisió d'IFEMA.
Fotografia de portada a la primera pàgina del diari Ara pels retrats pixelats que el públic ja no pot veure perquè ja no estan penjats.
L'Ara també recull la declaració textual del seu autor si Espanya no és una dictadura, si assembla força.
El periòdico també dedica més de la meitat de la portada al tema Arco i titula Emmordassats.
Sí, i aprofita aquest cas per recordar les darreres vulneracions de llibertat d'expressió, començant per la del raper mallorquí Baltònic, que diu textualment no demanaré l'indult perquè no he delinquit. I continua pel llibre Farinha, aquell que un jutge segrestat perquè cita un exalcalde jutjat per narcotràfic. De la política nacional, el periòdico recull les declaracions d'ahir d'Artur Mas, admetent que la DUI va ser un engany.
Tercera capçalera del matí, portada del diari La Vanguardia. Aquí obren edició amb el cas Aigües Ter Llobregat, titulant El Suprem tomba la gran privatització del govern Mas.
El tribunal ratifica la decisió del TCJ contra la concessió d'Aigües Ter Llobregat, fet que obligarà la Generalitat a convocar un nou concurs públic.
Hi ha un segon gran titular en portada de La Vanguardia i també és en l'àmbit de tribunals.
L'audiència deixa Fèlix Millet en llibertat amb una fiança de 400.000 euros. L'expresident del Palau de la Música i la seva mà dreta fa 16 dies que són a la presó arran de la condemna per l'espoli de la institució.
I en espai de fotografia, què és el que destaquem? Doncs un apunt en clau internacional.
Oració a la Casa Blanca i llegim a peu de foto uns quants supervivents de la matança de Florida van entrevistar-se amb el president Trump, a qui van traslladar la seva inquietud pel tema de les armes.
I tanquem aquest repàs a la premsa generalista amb el punt avui que obre edició amb Anna Gabriel, titular ras i curt, no gosen, diu.
El Suprem no pugna per la seva extradició i dicta només una ordre de detenció a l'Estat. En paral·lel, Junts per Catalunya i Esquerra Republicana se centren en el repartiment de les àrees de govern. El punt avui dedica un titular a l'entrevista a la coordinadora d'Amnistia Internacional Catalunya. Frase textual, la prudència no implica que els Jordis no ens preocupin.
Aquest era el resum de premsa que ens portaven des de l'equip de Notícies en Xarxa, edició matí, a punt d'arribar a 11:45. I és el moment de Sants aniversaris i... Sants en si, Sants aniversaris, notícies, com no, i el refrany. Bé, bé, comencem per el Santoral, a qui hem de felicitar avui, dia 22 d'aquest mes de febrer, dos Santa Leonor i Sant Reiner. Dos felicitats, felicitats a tots els que avui celebrin el seu sant, com també els que celebrin el seu aniversari. També, doncs, moltes felicitats, que passeu molt bon dia. I heu de saber, doncs, que avui també hem de felicitar el nostre alcalde, en Víctor Puga, perquè fa 46 anys. L'actriu Drew Barrymore, aquesta noia, doncs, que es va donar a conèixer, tampoc és que tingués molt de paper, però la pel·lícula ET, i potser d'aquell grup d'actors joves ha sigut la que ha destacat més, fa 43 anys, igual que l'actor Feli Martínez, que també fa els mateixos, 43. Què passava ara fa un any? Què es parlava? Què es deia en els informatius? Doncs que continuen les obres d'urbanització al carrer Barcelona i els seus adjacents. La maquinària pesant encara hi treballa unes setmanes més, per la qual cosa de moment es prohibeix el pas de vehicles per aquest carrer. Això en fa un i en fa cinc. Doncs hi havia una modificació al cardipàs municipal. Rafael López passava a ser regidor de turisme i Mariona Muñoz cobriria educació. Àrea deixada vacant per la renúncia de Josep Gifre. Aquesta era la notícia que passava a l'escala ara fa 5 anys. I per acabar, el refrany o frase o dita del dia avui ens diu que el fred i el gel no es queden al cel. Algun dia potser sí que valdria més que s'hi quedessin, sobretot dies com avui, que déu-n'hi-do, déu-n'hi-do la que ha caigut aquest dematí amb el fred. Avui potser, doncs, no hagués estat malament que s'hagués quedat al cel. Bé, i després d'aquest temps per la meteo, d'aquest resum de premsa i d'aquests sants aniversaris i notícies, tot això ho maridem amb música, avui d'orquestres, com cada dijous, i comencem per l'orquestra Suavecito, que ens fa aquesta versió d'aquest tema que es titula Échame a mí la culpa.
Mejor que nadie te me fallaste, que lo que prometiste se te olvidó. Sabes a ciencia cierta que me engañaste, aunque nadie te amaba igual que yo.
Llena estoy de razones pa' despreciarte.
Y sin embargo quiero que seas feliz. Que allá me borre a mí.
És l'orquestra Suavecito fent aquesta versió d'aquest tema, Échame a mi la culpa, tema popular del cantant Albert Hammond, que se n'han fet diverses versions en diferents ritmes, i aquesta és la proposta de l'orquestra Suavecito. Bé, continuem aquí a Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. I ara és el moment d'escoltar el que ens porta la Montse Hidalgo en el seu Pla Vital, amb una entrevista a Sònia Ferrés i Esther Vergel, professores de fisioteràpia de l'Escola Universitària Jim Bernat, per conèixer la seva experiència amb la pràctica del mindfulness a les aules. Aquesta iniciativa està fent millorar l'experient acadèmic dels alumnes que realitzen aquest tipus de pràctiques. L'escoltem.
Pla Vital amb Montse Hidalgo.
La pràctica del mindfulness està fent cada dia més popular. Avui ens interessem per una experiència positiva en el camp educatiu que desenvolupen un grup de professores de fisioteràpia de l'Escola Universitària Jim Bernat. Saludem a Sònia Ferrés, ella és una d'aquestes professores. Benvinguda, Sònia.
Hola, bon dia.
I Esther Vergel, gràcies per acceptar la nostra invitació.
Bon dia i moltes gràcies.
Mindfulness a les aules. Ens podeu explicar en què consisteix, exacte?
Doncs fa com uns 20 anys vaig començar, jo que era practicant de Tai Chi des de feia 30 anys, a observar quins eren els beneficis del Tai Chi amb els meus companys, amb els companys de Tai Chi. I vaig entendre que la fisioteràpia és una carrera, una professió, que necessita molta empatia amb el pacient, necessita saber què és el que li passa, i per saber tot això necessitem molta educació del nostre cos, molt de control, entendre'l i conèixer'l. I vam començar amb tècniques de conscienciació corporal, primer individualment i després les vam unir, perquè en el fons totes tenen el mateix objectiu.
I a partir d'aquí neix aquest projecte?
I a partir d'aquí neix.
Què feu? Abans de començar les classes, feu una sessió de mindfulness? Com funciona?
A veure, en principi, amb els alumnes de primer de fisioteràpia se'ls fa una petita pràctica de presa de consciència corporal perquè comencin a conèixer el seu cos. Perquè un cop tu coneixes el teu cos, aleshores és molt més fàcil d'entendre com funcionen després les altres persones. Quan tu toquis un pacient el podràs entendre millor, podràs parlar millor amb aquella altra persona. Aleshores, després, quan arriben a quart, aleshores se'ls fa una assignatura de tècniques complementàries, i dins de l'assignatura de tècniques complementàries fan una part de Tai Chi amb l'Esther i una part de Feldenkrais amb mi. I aleshores tenen l'oportunitat, durant 8 classes d'una hora, de Feldenkrais, una hora de Tai Chi, doncs de, sobretot, de que ells prenguin consciència de com funcionen i treballin la presència i el saber estar, que això és molt important. I sobretot que agafin confiança en ells mateixos.
No sé si és abans de començar les classes, quan ho feu?
Ho fem com a assignatura.
Com a assignatura.
La idea és que la persona, en qualsevol moment del seu dia a dia, que necessiti una mica de presència, tingui les eines per fer-ho, això. Perquè nosaltres treballem una hora amb ells, però es pot fer aquest tipus d'exercici quan vens amb el tren, quan vas amb l'autobús, quan estàs de copilot al cotxe, abans de començar un examen, és a dir, és posar la ment a l'objectiu que tu vols treballar.
Què heu descobert amb aquesta pràctica?
A veure, és una assignatura que els sorprèn molt, primer perquè el primer dia els hi dius... No hi ha apunts, no hi ha examen, i has tirat a terra. I simplement aprèn a sentir. I aleshores queden sorpresos perquè no estan acostumats amb aquest tipus d'aprenentatge. A més, no hi ha un objectiu. No es tracta de posar atenció en l'objectiu, sinó de posar atenció en el procés, en el que passa. Aleshores, és un aprenentatge personal de cadascú. Aleshores, és una assignatura que els sorprèn i ho agraeixen molt, perquè descobreixen moltes coses al final d'aquestes 8 sessions. Els fem fer una llibreta de sensacions i emocions i comencen a entendre la implicació tan important de les emocions en l'estat de les persones, no? I per ells això és un gran descobriment.
Clar, es podria pensar que, dit així, diríem, mira, doncs ens estalviem la primera hora o la segona o la tercera, però al contrari. O sigui, el fet d'anar a fer una pràctica educativa, per dir-ho d'alguna manera, diferent,
sumar adeptes, és a dir, que tothom s'hi apunta.
Sí. Nosaltres ja fa temps que treballem amb això a l'estranger i en altres països. Fa molts anys que treballem amb això i a través de la investigació doncs hem descobert coses molt positives. Fa molts anys, fa 30 anys enrere, dir que feia estetxí era una cosa que no tenia gaire cap i peus, no? No es podia agafar... Ara, actualment, hi ha molts estudis que confirmen els beneficis, per exemple, del tai chi, que és una meditació en moviment. Per tant, des de modificar el treball d'una glàndula corporal, a baixar paràmetres de glucosa, de colesterol, de prendre més consciència del teu equilibri corporal, molts beneficis que actualment es poden demostrar que existeixen, no?
Aquesta és una pràctica que feu en grup.
Sí. Uh-huh.
Correcte.
Com cohesiona el mindfulness al grup?
Molt bé, perquè els alumnes, primer és la sorpresa, ells saben ja quarta que van, no? Però, per exemple, primer no. I és la sorpresa aquella de dir, això què és? Perquè a la meva vida mai m'han donat una assignatura que m'ensenyi a conèixer-me a mi mateix. I estem envoltats en una societat amb tant de moviment que som incapaços de tindre un parell de minuts per saber quin és el punt de partida del dia a dia. No cal que ens assentem mitja hora, simplement sàpiga, a veure, jo tinc que fer aquesta activitat, me preparo per aquesta activitat, no? Estem massa en una xarxa de moviment i actualment estan els nens ja molt empapats amb això. Ja hi ha escoles que fan aquest tipus d'activitats des de ben petits perquè estiguin ben presents amb les activitats de l'escola i tinguin un millor rendiment.
Heu descobert que les persones practiquen aquest tipus d'activitat, aquest tipus d'exercici, aquesta assignatura... doncs, caram, milloren el seu rendiment acadèmic. Com ha estat això?
Ja fa temps que amb l'Ester estem intentant fer una mica d'investigació sobre això i, per exemple, doncs, aquest any, a l'inici del curs, amb el grup d'Erasmus, vam fer un grup d'Erasmus on els hi van fer aquestes dues assignatures i el primer dia se'ls hi va passar dos tests. Un test, que és el MAS, per avaluar una mica una escala, que és el Mindfulness Attention Awareness Scale, i una altra escala, que és l'SBC, la Scale Body Connection, l'escala de connexió corporal. Aleshores, se'ls va passar el primer dia, i al cap de les 8 sessions se'ls va tornar a passar, per veure els canvis que havien experimentat. I, a més, se'ls va mirar la nota del seu expedient acadèmic. Sí? Aleshores, ara s'ha tornat a mirar, i en principi hi ha canvis. Sí? Aleshores, ara amb més alumnes, sí? I es tornarà a passar les escales, es tornarà a observar si hi ha canvis, també en l'expedient acadèmic, i tindrem una població més gran per explorar. Aleshores, el que sí que és interessant és que, sobretot nosaltres el que intentem és ensenyar a aprendre a aprendre, que aprenguin a aprendre. Sí? El aprendre és poder fer una mateixa cosa de dues o tres maneres diferents. Quan tu aprens a fer una mateixa cosa de dues o tres maneres diferents, aleshores el que tens són opcions. I quan tu tens opcions, aleshores tens un ventall de possibilitats d'escollir. I aquesta possibilitat d'escollir fa que quan aquests alumnes estiguin davant d'un examen tipus test i tinguin totes les preguntes, no s'atabalin, no aparegui l'angoixa, l'ansietat, és a dir, que puguin escollir tranquil·lament. Aleshores, aquesta és la idea, de facilitar-se'ls la vida.
Això ho feu vosaltres, que esteu molt conscienciats a lo que és la connexió entre aprendre i el cos. Però seria traslladable aquest tipus de pràctica i aquest tipus d'exercicis a les aules? No sé si a partir d'una certa edat sí. O totes les edats. La vostra experiència pot traspassar l'escola?
Hem fet diferents estudis, podem dir, no?, avançadilles d'estudis, a veure què passava. Això mateix que ara fem, ja ho vam fer-ho fa anys, perquè teníem dos grups paral·lels que treballaven d'un mateix nivell de fisioteràpia i vam veure que els alumnes que havien fet la nostra assignatura, en relació amb els altres que seguien tota la carrera, tot el curs sense aquesta assignatura, van millorar el rendiment amb els exàmens trimestrals. Això fora de la nostra universitat ho hem fet en algun lloc i també han hagut resultats positius. Després, la investigació, tots els estudis que ja estan publicats també ho diuen. I ja fa temps, que hi ha programes aquí a Barcelona que fan aquest tipus d'introducció dintre d'edats entre els 8 anys, 12 anys, sí que ho fan per millorar això. Des de la societat jo crec que es demana una millor atenció amb el que es faci i una disminució de l'agressivitat i ensenyar a la persona a poder treballar en grup. Jo crec que això ho dona.
Ara molts mestres i jo crec que encara més professors d'institut deuen estar pensant, caram, doncs això ens aniria molt bé.
Sí, jo penso que sí, ja hi ha programes d'aquests i jo penso que és una bona forma de poder dirigir més bé el grup cap a allò que es vol intentar fer dintre de l'ensenyament, eh?
La fisioteràpia, que és de totes les opcions, l'ha de trobar aquell equilibri del cos i la ment, i aquesta pràctica del mindfulness a les aules que millora el rendiment acadèmic. Sònia Ferrés i Esther Vergel, professores de fisioteràpia de l'Escola Universitària Jim Bernat, moltíssimes gràcies, molta sort.
Gràcies a vosaltres.
Pla Vital amb Montse Hidalgo. Estils de vida, nutrició, tendències, consells saludables. Salut i vida sana a la xarxa.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
I després d'escoltar el que ens explicava la Montse Hidalgo en el seu Pla Vital amb aquesta entrevista amb Sònia Ferrés i Esther Vergel, continuem, o més ben dit, maridem amb música, i aquesta vegada amb l'orquestra Costa Oeste, amb aquest tema M'enamoré de ti i què?
Qué locura quererte, como te estoy queriendo. Me parece mentira, pero no me arrepiento. Tú me vuelves tan loca, y lo peor soy consciente. He caído en tu trampa, como la más inocente. Me enamoré de ti, ¿y qué? Enloqueció tu piel, ¿y qué? Estoy queriendo, y si soy tu capricho, no me importa saberlo. Te has metido en mi vida, tú me consumes el aire, corazón peligroso, no me importa quemarme. Me enamoré de ti, y que me enloqueció tu piel, y que me arrodillé a tu amor imposible.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Era la Costa Oeste, l'orquestra Costa Oeste, amb aquest tema M'enamoré de ti. I continuem fent camí cap a les 12, aquesta vegada ja amb la secció que ens porta cada dijous l'Edu Cid i en Pere Puigbert. Avui ens parlen de xampinyons.
Continguts en xarxa.
Temps de Terra amb Pere Puigverd.
L'actualitat del camp i del producte, el teu programa de ràdio.
Cada setmana puntuals aquesta cita per parlar de la terra i del producte. Bé, avui potser de la terra en parlarem poc, perquè haurem d'anar a buscar un indret molt especial. Però abans que res, donem la benvinguda al bon amic Pere Puigverd. Benvingut.
Gràcies, molt bé, estic encantat d'estar aquí amb vosaltres. D'alguna manera, doncs, hem d'anar canviant, hem d'anar
ficant
coses que...
Noves.
I escolta, i avui no parlem de terra, però és un bolet que sí que també neix a terra. El que passa que per cultivar-lo es fa servir un substracte, que aquest substracte està preparat de diferents, diguéssim, matèries orgàniques, que una d'elles anteriorment era la caca de cavall.
Sí, seria el fem de cavall.
Sí.
Avui estem parlant dels xampinyons.
Estem parlant del xampinyó, que jo és que... L'altre dia pensava, aquest hivern no he vist cap xampinyó, perquè en camps nostres, que a vegades els hi posem matèria orgànica, a vegades ens naixien xampinyons d'aquests de París, que és el xampinyó que a mi em feia gràcia de parlar, perquè és un bolet, no? Perquè és un bolet que a vegades et soluciona molts plats. Et soluciona, si tu vols fer un remenat de verdures i n'hi poses algun, vols fer, inclús ara últimament que estic menjant sopa diguéssim de la part oriental d'Europa,
sí.
En aquestes sopes, que a nosaltres no ens ho hauria acudit mai, doncs hi posen boets, hi posen gírgoles, hi posen xampinyons, i com que el xampinyó ara a casa, però que sigui coses familiars, doncs va a més a dojo. Mira, vaig pensar...
Parlem dels xampinyons.
Del xampinyó, que molta gent potser, tot i que ho intueix, la manera que es cultiva avui dia el xampinyó, doncs no és en un camp. Sobretot perquè cal que siguin ben blanquets. Cal que siguin ben blanquets.
És a dir, foscor.
Foscor total.
I molta humitat.
Molta humitat, que això, humitat... de manera natural seria una gruta, però avui dia, com que es poden fer en granges o en coberts o en edificis, la humitat es produeix artificialment amb humidificadors. Però és curiós perquè el xampinyó es cull cada dia.
Què dius ara?
Sí? Cada dia. Cada dia hi ha gent que el cultiu... Imagineu-vos vosaltres unes taules, que en aquestes taules... hi ha un cordó de matèria orgànica que hi sembren les espores d'aquests xampinyons i al cap de pocs dies ja neixen i van creixent. Per tant, el que es fa normalment no es pot tallar tot el cultiu, s'escolleixen els més grans i els més bonics i van deixant que els altres acabin de fer. Per tant, aquí jo recordo, dic ja... fa 20 o 30 anys, amb mòbiles antigues, amb mòbiles abandonades,
sí,
es havien fet aquests cultius de xampinyons.
Mira, hi havia...
Però, el preu...
Una fortalesa a Girona, que hi és encara, damunt de Sant Julià de Ramis, el castell de Sant Julià, que ara es convertirà en un hotel de luxe, que durant més d'una dècada... En els passadissos, a les galeries que hi havia dintre la fortificació, una empresa va demanar permís per fer cultiu de xampinyons i n'hi havia a pilons.
Sí, a veure, hi va haver una època que potser era rendible, llavors, com moltes coses a la vida, va deixar de ser-ho, perquè el preu d'un xampinyó, si baixa per sota l'euro el quilo, no és rendible, i es va deixar de fer... Només es va mantenir en llocs com la Meseta i la Rioja, Cuenca, aquests llocs...
Que en consumien molt
i que d'alguna manera potser no tenien altre mitjà, doncs es va seguir fent aquest cultiu.
Quantes varietats hi ha de xampinyons?
Mira, ara actualment hi ha el xampinyó blanc, que d'aquest xampinyó blanc n'hi ha dues varietats. El cultiu d'hivern i el cultiu d'estiu. Tu em diràs, com ho diferenciem?
Clar.
Mira, el cultiu d'hivern és més fort. I quan el compres, tarda bastants dies a passar-se. És a dir, que, però té una altra cosa que ennegreix molt fàcilment. Amb una mica d'aire ennegreix. I, per tant, aquest, podríem dir, és el d'hivern, que és el que trobaríem ara en el mercat. I llavors, quan fa molta calor, n'hi ha un que és més petitet, molt blanquet, i que difícilment ennegreix, però fa una cosa que quan es deshidrata, abans de quedar negre s'arruga. S'arruga. I aquest doncs, queda com molt tovet, una cosa com una esponja que gairebé queda. Doncs aquest no té tant de valor com l'altre, però quan una vegada el cuines també agafa gust. I llavors n'hi ha un que està de moda ara, però que encara aquí costa molt d'introduir-lo, perquè sembla xampinyó passat, que és el Portobello.
El Portobello, que és el que més es consumia fora, eh?
Sí, 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 aquell xampinyó que...
A Itàlia, a Anglaterra i a França.
D'una part és una mica marronot del cap,
sí, senyor.
Marronós, grisós...
Sí, senyor.
La sensació que és un xampinyó d'hivern passat. I és molt bo.
És millor.
És més bo que l'altre.
Sí, sí, doncs, farcits és el xampinyó estrella.
A França, el que fan molt és compren en un altre país que fa molt de xampinyó, Bèlgica. Bèlgica, en compren... Jo veig que en els magatzems francesos compren xampinyó de Bèlgica, però que són grans com aquesta auricular.
Sí, senyor.
Aquests, per farcir, són espectaculars. I llavors ara n'arriba molt de Polònia. Arriba molt i molt de Barcelona de xampinyó polonès. Arriba una vegada a la setmana, penso que arriben dos o tres trailers, perquè et facis una idea.
Mare de Déu!
Això, el que arriba de Polònia, però llavors hi ha...
El que ve de Bèlgica, el que ve de França...
I el que ve de França... Sobretot de França no en ve molt, però sí que ve de la meseta, que aquest entra...
Aquest és el que consumim
tres dies a la setmana. Aquest entra tres dies a la setmana.
Aquest és el que es consumeix més habitualment,
sí,
no?
Sí,
perquè també és el que està de preu més assequible.
Tot i que ara et dic que el xampinyó, anys enrere, es trobava un preu a l'engròs entre un euro i mig i dos euros, i ara ja pràcticament està arribant als 3 euros a l'engròs. És a dir, que no és un xampinyó tan barat com abans, perquè també se'n consumeix més.
I que és millor comprar-lo a granel que no en la safata,
ah, sí.
Perquè la safata
això sí.
No ve un quart de quilo
no,
encara.
No, ni ve un quart de quilo, moltes venen amb terra. Llavors, si està tallat ja s'ha oxidat una mica... és a dir, jo recomano que no costa res, més els xampinyons que us venem ara són nets, tenen la terra fora, tenen el peu net. Jo sí que recomano esbandir-se per treure-hi que no hi hagués una mica de matèria orgànica, però llavors una mica de secats en paper o amb un drap ben net i ja el teniu, vull dir, passar res ràpidament per sota l'aixeta, perquè sempre, tot i que els hem netejat la terra i el peu, sempre hi pot quedar alguna taqueta negra, allò
sí,
que...
Sí, senyor. Però, escolta, que estan deliciosos.
No, a mi m'agrada combinar-los, eh?
I amb inclús... sopa, com dius, que aquí no estan gaire acostumats, però que ho provin. Bé, no hi ha res millor, el que passa que ara hauríem d'esperar, però, bueno, podem fer-ho. Mira, amb un portabelo, uns quants xampinyons, si trobeu allò alguna gírgola... és que allò, aquell brou que teniu a casa del dia que vau fer escudella i que vau guardar el frigorífic, ho poseu a escalfar, una ceba ben talladeta i fregideta que deixi, quedi duradeta, allò ben duradeta, força ceba, amb una mica de vi blanc, la que veu de que cogui, que quedi allò transparent i tal. Quan ja està feta la ceba, li afegiu els bolets, tots els bolets tallats a daus molt petitets.
Home,
molt petitets.
Bona pinta, això, sopa de bolets.
Els barreges, escolta, i el tires a la sopa aquella, i aquella sopa, que era un brou d'escudella, canvia en una altra cosa, una mica de color, que li donarà un julivert ben picadet, molt finet, allò que quedi en grunes minúscules i tenir una sopa, de veritat us ho dic,
per aquesta sopa època, em trenca,
magnífica.
Em trenca el cor, la sopa, de tota manera.
Escolta, a casa també en tinc un que és molt supero i que li encanta fins i tot amb lo petit que és aquesta sopa. Que
pues està, de fer. No és corrent, això, que la mainada els agradi tant la sopa.
Doncs mira.
I mira que és un bon aliment,
Sí, senyor.
I un bon aliment perquè entrin en la verdura, en el món de la verdura, així cuitet, ben calentet, ara a l'hivern, és fantàstic.
A Temps de Terra et preparem la cistella de la compra.
Doncs això, com cada setmana, els preparem el cabàs, la cistella de compra, els ajudem a fer salut i també a fer economia de la mà d'en Pere, que posarem portobellos o champinyons,
sí,
o les dues coses.
El que trobeu, el que trobeu. I si us agrada el portobello, ens els encarregueu i nosaltres els emportarem el cap de setmana.
Que està magnífic.
Llavors, pastanagues, ara hi ha molta pastanaga, llavors també hi ha molts bròquils i coliflors i bròcolis i romanesco, que algun dia en parlem.
Romanesco és genial,
Sí, és bonic. A part que és bo, és bonic.
És allò gairebé decoratiu.
És atractiu.
Però, a més de sabor, no té res a veure ni amb el bròquil...
És molt fi.
Ni amb el...
És molt fi. A mi m'agrada molt.
A mi també.
Doncs vinga, recomanem això si ho trobeu. Amb fruita...
A veure.
Les últimes mandarines, ara n'hi ha una varietat que és molt bona, fins que abans no hi era, però ara hem de parlar una varietat que es diu Orri.
Orri!
Algun dia en parlarem d'aquestes varietats, perquè les varietats de mandarines ja n'hi ha unes quantes en royalties. N'hem parlat de les pomes, però de mandarines no n'hem parlat. Llavors, també, taronges, ara és el temps de la navelate i l'anelate, que en vam parlar fa uns dies, explicàvem que són de les millors varietats que hi ha. Maduixots, que el maduixot de bou ha anat a menys aquest any.
Bueno, és que ja saps que tot es complica.
I llavors la poma, que això sí que va més perquè és un cultiu barat i bo i saludable, i peres, que en tenim a Lleida boníssimes, i n'hi ha la Comís, la Comferans, hi ha també la pera passacrassant, General Leclerc. Aquestes en minories, però si en trobeu, bones. No compreu...
Una que és grossa.
Grossa, sí.
Està
boníssima, com
és. És de la millor que he provat.
Que passa que n'hi ha molt poca. Això s'ha perdut, la desgràcia de que s'apagava poc, el pagès el va deixar de fer, i ara com enyorem? I no va barat, nosaltres ho hem de vendre sobre 3 euros, Vull dir que penseu que... Fixa't si en tinguéssim ara, vendre-la del camp un euro i mig. En fi... coses que passen, el que dic jo sempre, que si escanyeu tant els pagesos, ve un moment que ells pleguen...
Busquen rendiment...
I llavors ho hem de pagar tot més car.
Busquen rendiment, canvien...
O venen la terra.
O venen la terra.
O venen la terra, que sempre troba senyors que han fet diners amb altres negocis que busquen terra. Que sigui per dir, tinc una finca.
Doncs,
això està passant, Molts pagesos amics nostres estan venguent la terra perquè hi ha gent que té capital... i aquest capital sap que amb la terra mai hi perds. Quan amb la guerra no es va perdre la terra, imagina't. Es van perdre cas, van perdre... Però la terra, sempre és la terra.
Doncs mira, acabes de donar tu ara allò pistes a aquells que són inversors.
Home, si la fan pujar una mica, no?
A veure, Pere Puigverd, que ho deixem aquí, en tornem a parlar la propera setmana, si tu vols.
Fins la propera, i tant que voldré. Un plaer.
Continguts en xarxa. Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Bé, aquest era el Temps de Terra que ens portava l'Edu Cid i en Pere Puigverd. Cada dijous, comença tot dos per dent, però no ens confonguéssim. Doncs bé, cada dijous el Temps de Terra, aquesta secció conduïda per l'Edu Cid i que En Pere Puigbert sempre ens explica coses relacionades amb el camp. Avui el tema eren els xampinyons. Bé, tornem a la música, aquesta vegada amb l'orquestra de Vibraciones, amb aquest tema que porta per títol La Fuego Lento.
Encontrarte tantas noches de ansiedad sin conocerte.
Fuego Lento, l'orquestra Vibraciones ens ha portat aquest tema que ens fa arribar fins als 11:53 minuts. I avui també és un dia d'aquells que tenim temps per la cançó del dia. Nothing but a hand dog. I la cançó del dia és La Hiedra, interpretada per Paloma San Basilio. La classe personal que sempre ha demostrat Paloma San Basilio la va saber traslladar a tots els seus termes, però especialment alguns els va embrodar en cas de La Hiedra, una de les millors obres d'aquesta diva i senyora de la música. La seva veu especial transmet sentiments com cap altra. En aquesta cançó, que va versionar el 1981, va signar una interpretació impecable, sense res envejar a l'original de Licia Morosini. Aquesta composició molt sensual de Saverio Serancini i Vincenzo D'Acquisto retrata un amor indissoluble, però res parasitat com la mateixa heura, encara que de vegades el seu espès fullatge ofega els arbres pels que s'enfila. L'heura és un bolero sofisticat que ja l'any 1958 va vendre més de 500.000 discos. Paloma San Basilio va néixer a Madrid fa 62 anys, encara que va passar la seva infància a Sevilla i la seva adolescència a Lugo, per tornar de nou a Madrid, on va aconseguir convertir-se en una de les intèrprets més populars i prestigioses en l'àmbit de la cançó melòdica hispanoparlant. La potència de la seva veu, la seva precisió interpretativa i nitidesa a l'hora de vocalitzar han presidit una carrera que des de l'any 1975 ha tocat nombrosos camps, des de la cançó melòdica i pop als boleros fins al rock o la cançó brasilera, participant fins a tot amb òperes de rock. Doncs bé, la cançó del dia, la Hiedra, l'Heura o l'Hedera, com així es va escriure amb la seva versió original. Escoltem, doncs, la cançó del dia, interpretada per Paloma San Basilio.
Así, abrázame, mi amor, lo mismo que la hiedra. Así, que aspire tu perfume, cual hiedra unida a ti. Vivo loca por ti en plena juventud, haciendo mi ilusión mayor, sin que nada me entregues tú, yo mi alma te entregaré. Así me sentirás a ti unida cual la hiedra. Y así en cada aliento mío contigo vivirá mi ilusión. Ven puro soy feliz, el mundo reirá y en tanto pueda hacerlo yo. A ti me ligaré y a ti consagraré mi vida. Consagraré